temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC1. Tots som u. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona tarda a tothom. Des de la cabina de RAC1 al Coliseum, Alfonso Pérez. A 9:45, Getafe-Barça. Un dels partits corresponents a la primera jornada de la Lliga Masculina de Futbol corresponent a la temporada 2023-2024. Avui això ja va de debò. El campió de Lliga comença la defensa del títol. El Barça de Xavi és, sense cap mena de dubte, el rival a vèncer aquesta temporada. Amb la tranquil·litat de saber que els jugadors més importants de la plantilla ja estan inscrits, amb la il·lusió de veure un equip encara més fiable, encara més competitiu, encara més regular i, si pot ser, encara més voraç que la temporada passada, comença aquesta Lliga. Una temporada plena de reptes, sobretot a Europa, perquè el Barça a la Lliga doncs va ser el millor amb diferència i a més va guanyar la Supercopa d'Espanya amb aquella famosa final contra el Real Madrid a Riad, aquell partit brillantíssim dels de Xavi, però Europa es va tornar a fer figa i aquesta temporada evidentment aquest serà un dels principals objectius, arribar a la fase d'eliminatòries de la Lliga de Campions com a mínim, però abans s'han d'encarar uns quants partits de Lliga i el primer repte, el Getafe de Bordalàs, un entrenador que sent una especial antipatia per tot el que representa el Barça, sobretot futbolísticament. No pot veure, sembla ser, els equips ofensius, els equips constructius i els entrenadors que tenen un discurs defensant aquesta idea radical de jugar al futbol. Diguem que Bordalàs representa tot allò que no agrada a l'entorn del Futbol Club Barcelona. Veurem com acaba aquesta batalla d'estils, aquesta guerra de concepcions futbolístiques entre Xavi i Bordalàs avui aquí a la gespa del Coliseum Alfonso Pérez. Pel que fa als del Barça juga a RAC1, doncs 23 anys després ens hi posem amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Avui ens hem llevat amb un somriure als llavis, amb unes ganes enormes de compartir amb vosaltres una altra temporada de ràdio i de Barça. Passi el que passi, us ho explicarem de la millor manera possible. En tenim ganes, estem motivats i, com us dic sempre el primer dia de cada temporada, ens sentim uns privilegiats. Tenim una enorme sort de poder fer aquesta feina i de tenir la vostra confiança. Cada temporada més oients ens feu confiança i això, evidentment, per nosaltres doncs és una responsabilitat, però també ens sentim molt, molt orgullosos i molt afortunats que sigui així. Ens hi posem ara i tant de bo que l'últim partit sigui l'1 de juny a Wembley. Tant de bo, però anem poc a poc i bona lletra, que s'ha de fer una feinada de por i aquest equip, en part, encara està en construcció. Marta, Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer partit de Lliga de la temporada 23-24. Aquí ja hi ha 3 punts en joc, això ja va de debò i això queda reflectit de manera clara i meridiana a l'11 de Xavi.
Sí, Xavi surt amb tot, surt amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, amb De Jong i Oriol Romeu a la base del quadrat, més avançats Gundogan i Pedri, i al davant Rafinha i Lewandowski.
Laia Coll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim l'11 del nostre admirat Bordalàs.
Sí, ja tenim l'11 del Getafe per començar aquesta Lliga 2023-2024, pendent moments de finalment surt Bordalàs amb una defensa de 5 o de 4. De moment la cantem amb una defensa de 5 pendents, però quan comenci el partit. L'11 de Bordalàs per jugar avui contra el Barça és el format per David Soria a la porteria, tres centrals, Mitrovic, Gené i Duarte, carrilers Damián i Gastón, mig del camp Iglesias, Alanyà i Maximovic, i a dalt doble punta amb la Tassa i Mata.
Hola, Jaume Molló.
Hola, Pou, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, amb moltes ganes.
Ganes, eh? Ja sí, partits oficials.
Sí, 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 les xancletes estan bé, el gamper també, però, escolta'm, ara, ara la palla a la cara, tu.
I tant que sí, a més començar en un estadi com aquest, sí. No? Amb un equip agradable, sí, sí. Amb un entrenador...
Però escolta'm, els reptes complicats, com més aviat millor, Pou,
tens
o no?
Raó, tens raó, tens raó. Per cert, 36 eren Cupi fa... Ara 34, 34 graus, eh? Vull dir que les pauses d'hidratació aniran força bé avui. Hola, Joan Lluís García.
Bona tarda, com estem?
Bona tarda, ben tornat. Tot bé?
Tot bé, tot bé, tot bé. Sí? Amb moltes ganes.
Alegro. Gerard Ballera, hola, eh?
Hola, bona tarda.
Hola, Marc Guillén.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. I us presento la nova incorporació del Barça Juga RAC1 aquesta temporada, el Gundogan de la temporada 23-24 del Barça Juga a RAC1. Gundogan per què? Perquè ha guanyat tot, un tio consolidat, amb galons, però amb la il·lusió d'un nou vingut. Xavi Puig, hola.
Hola, bona tarda.
Que bé que siguis amb nosaltres, ens fa molta il·lusió.
Sí, és de petit que somiava.
Sí. Ho sé, sí. Allà a Gòsol, als estius. Sí.
Allà especialment, alguna nit ho somiava.
No parlem de les teves nits a Gòsol. Intentem començar bé la temporada, Puig, sisplau. Ballera, què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs com cada temporada, a través de Twitter, bé, Twitter o la X, perquè hem canviat de nom ja, sí, ja no és Twitter, sinó que és aquesta X que apareix a les aplicacions. Doncs a través d'aquesta aplicació, amb l'etiqueta FRAC1, això no canvia, ens podeu enviar els vostres comentaris, les vostres opinions, per exemple, sobre el primer 11 del Barça, primer 11 oficial d'aquesta temporada al camp del Getafe.
El dibuix de les alineacions oficials, Marta, a qui col·loca de lateral i de central a la defensa del Barça?
En el dibuix és tal i com ho hem cantat nosaltres, Araujo de lateral dret i Koundé de central, fent parella amb Christensen, i Valde de lateral esquerra, naturalment.
Clar, m'agradaria començar per aquí, Marc, si et sembla bé,
sí.
Perquè si realment es confirma això, tenint en compte l'atac del Getafe, aquí ha passat alguna cosa.
Sí,
i
sí,
que no té a veure amb el rival com passava contra el Madrid, que tothom entenia que era per intentar evitar que Vinícius fes mal. Tindrà a veure amb allò que ens van explicar, que Koundé li havia dit a Xavi: jo no jugo de lateral. Però això em fa pensar que aleshores Araujo li ha dit a Xavi: fes amb mi el que vulguis.
Sí, sí, i que aquesta... Jo vull pensar, de fet, que li hagi dit el que li hagi dit Koundé i Araujo, això, si passés, seria una decisió de Xavi, perquè al final que el jugador estigui més content o menys em sembla molt bé, però això és un futbol competitiu, el que prima és l'equip, i per tant l'entrenador és el que ha d'escollir el millor per l'equip. Podria aprovar això? Bé, ho podria provar. L'any passat va haver un moment que Koundé ja no acabava de funcionar i se'ns estava estancant com a lateral. Jo estic d'acord, i ho comentàvem abans fins i tot d'entrar aquí, que si avui Araujo jugués de lateral, evidentment canviem la manera de pensar i de plantejar-nos-ho, perquè avui no hi ha cap excusa tàctica perquè Araujo jugui de lateral. Venim d'uns partits de pretemporada on contra el Madrid, doncs, per defensar Vinícius, Araujo de lateral. Contra el Milan, perquè el seu millor home és un extrem esquerre que es diu Leao, doncs el posem Araujo lateral. D'acord. Contra el Tottenham ja ens vam posar la mosca al nas. Vam dir: home, sí, Perisic és un molt bon extrem, però vols dir que cal tornar a posar Araujo lateral? I ja ens ho vam preguntar. Si avui Araujo fos de lateral, si avui, jo crec que no ho farà, però si avui ho fes, no tindria cap sentit tàctic, perquè no hi ha cap extrem esquerre, no hi ha cap jugador de banda esquerra que realment sigui potent al Getafe, i justament el que fa el Getafe és joc directe, joc tirar cap als davantercentres, pilotades, i aquí és on s'ha de fer fort un central com Araujo, que és molt més expeditiu, evidentment, molt més alt, molt millor en el joc aeri, que no pas Koundé. Si avui Araujo juga lateral, sí que a partir d'ara jo el contaré com a lateral, i voldrà dir que, converses o no converses, Xavi ha canviat de manera de veure-ho.
Sí, és estrany, no? Aquest moviment, realment, jo no... És estrany, perquè realment és el que explicava el Marc, no? Que estem acostumats a veure Araujo, sobretot en situacions en què es reclama un defensa contundent per aturar un extrem esquerre potent, com és el cas de Vinícius, això ho pots entendre, però a més en un partit com avui, ara ho deia el Marc, els dos davanters del Getafe, la Tassa i Jaime Mata, no són baixets precisament, passen del 1,85 tots dos, la Tassa fa 1,92, és a dir que molt presumiblement el Getafe basarà el seu joc en atac en penjar pilotes aquests dos davanters, com ja ho fa també amb un alt. Ostres, veig molt més, m'inspira molta més confiança Ronald Araujo a l'hora d'escombrar aquestes pilotes aèries que no pas Koundé en un partit com avui. I més que res també aquest canvi de paradigma que explicava el Marc, no? Que entenc que si es produís, perquè això hem de veure, encara no ha començat aquest partit, però si s'acaba produint, entenc que és una decisió pactada, mesurada per Xavi i parlada amb tots els protagonistes. Però a mi m'estranya molt veure Araujo al lateral dret, i més tenint en compte quin lateral dret necessita el Barça. Si mirem que a l'esquerra tens un lateral com Valde, que saps que et pujarà a la banda i que t'acabarà fent d'extrema esquerra.
Clar, és que ara estava mirant a la pretemporada, no... És que pràcticament no ha jugat al lateral dret a Koundé. És que...
No.
Òbviament, en els partits que han comentat, no, però estava mirant el de l'Arsenal, d'entrada no hi juga perquè juga d'est aquell dia contra l'Arsenal, i a la segona part jo crec que ho fa Sergi Roberto.
Jo diria que sí.
Per tant, és que en tota la pretemporada no hi ha jugat. Clar, a mi d'entrada el primer que em surt és dir, ostres, si realment és perquè Koundé no vol jugar, vols dir que anem bé?
Bé, jo no sé si anem bé o no. Com deia el Marc, anem bé si, com a conseqüència del diàleg, la decisió que pren l'entrenador és aquesta. És a dir, si finalment la decisió és de l'entrenador un cop escoltat les parts, anem bé perquè qui mana, mana. Si és una pressió, m'explico, si em vols tenir a gust, etc., aleshores ara, no. Però, compte, perquè si el Barça porta un lateral dret natural de primer nivell, aleshores, que Koundé no es queixi si és el lateral dret suplent.
És que aquí jo crec...
No lateral dret suplent, perdó. Si desapareix del titular com a central, perquè aleshores Araujo li passaria per davant. M'explico?
Sí. Jo crec que s'ha de posar el focus sobretot aquí. Jo crec que, tenint en compte que estem a la jornada 1, això també és una declaració d'intencions de Xavi, remarcant i reclamant novament que vol un lateral dret especialista i que per això doncs al final juga amb un lateral dret que no ho és i perd les virtuts d'algú com Araujo en aquesta
demarcació.
Però podria
posar Koundé, Marta, perdona.
Sí, però amb Koundé ja sabem el que hi ha, i a més també hi ha una altra cosa, que és que al marge de la intenció de portar Cancelo, que ara en parlarem, etcètera, etcètera, i de fet ja n'hem parlat abastament a l'antena de RAC1, potser també hi haurà partits en què ens haurem d'acostumar a veure tres centrals al darrere, perquè li donarà molta llibertat a les bandes Xavi, en el fons, en el seu cap, s'estarà jugant amb un 3-4-3.
Sí, és a dir, tot amb Valde ara incorporat en el cas d'avui, podríem veure Valde jugant pràcticament d'interior barra extrem, és a dir, a tenir tota la banda per ell, i aleshores el Barça tancar amb 3, de manera que Araujo no estaria jugant de lateral dret estricte, sinó que estaria jugant amb una línia de 3 centrals. Però, en tot cas, en el dibuix inicial o a l'hora de defensar, sí que algú s'ha de col·locar de lateral. I deixeu-me afegir una altra cosa que crec que és interessant. És molt diferent que un futbolista es negui a jugar en una posició que un futbolista li transmeti a l'entrenador que no se sent a gust, que no creu que pugui rendir adequadament en una posició. I ho recordo, per mi, l'exemple amb majúscules de la història del Barça. Un senyor que es deia Seydou Keita estava destinat a ser lateral esquerre en una final de la Champions, somni de qualsevol futbolista. I li va dir a l'entrenador: no em veig en cor, no ho faré bé, Silvinho. Per mi allò no només no és reprovable, sinó que és un exercici de generositat professional molt poc habitual en el futbol. Si és el cas de Koundé, potser en lloc d'atribuir-ho a... Hòstia, noi, doncs espavila't, potser és d'una sinceritat futbolística que potser li pot acabar passant factura ell mateix, eh? Però...
Sí, és que pel jo, que sabem, pel que sabem, perquè quedi clar, pels inputs que tenim a RAC1, no és que sigui una actitud beligerant d'anar de tu a tu a Xavi a entre cometes, directament negar-se a jugar de lateral dret. És simplement que ell és conscient de les seves mancances en aquest perfil. També s'ha vist, es va veure al llarg de la temporada que doncs no li anava del tot bé, i ell doncs amb tota la sinceritat i tota l'honestetat, cara a cara amb Xavi, doncs li ha exposat els seus dubtes de jugar en aquest perfil. No és que hi hagi hagut, per entendre'ns, mal rotllo, ni hi hagi hagut un tancar-se en banda, ni un ultimàtum. Simplement que, dient-se les coses pel seu nom i expressant-se lliurement doncs com se sentia, doncs li ha fet arribar a Xavi que ell no vol jugar en aquesta posició, però no per negar-s'hi ni per dir és que jo o jugo de central o no jugo. No és aquest el cas, no hi ha hagut un mal rotllo.
Jo estic convençut que és això, i que vaja, que Xavi no haurà decidit alguna cosa així simplement perquè Koundé no vulgui. Jo crec que és simplement perquè nosaltres també ho hem vist la temporada passada. Koundé al principi ho va fer força bé de lateral, estava bé de confiança, no fallava pilotes, s'atrevia a tirar cap endavant, i va anar perdent. El tema de la confiança que un mateix té jugant o no jugant marca absolutament les diferències, i Koundé es va anar diluint i va anar perdent la seva força, fins al punt de que quan va tornar a jugar de central tampoc era el Koundé que estàvem acostumats, i el Koundé que van fitxar, i el Koundé que hauria d'estar molts anys al Barça. Jo crec que en aquesta línia, parlar amb ell o que ell digui la seva opinió, evidentment és una cosa a tenir en compte, però que és Xavi el mateix el que diu, escolta'm, potser ho hem de reconduir per no perdre un jugador, i llavors a partir d'aquí veiem un altre cop què fem de lateral.
Però també és veritat que és un debat, ara ho deies tu, Joan Maria, que es pot acabar tan bon punt arribi un lateral dret amb nom i amb galons i titular, com pot ser el nom que ha sonat aquest estiu amb força, com és el de Joao Cancelo. A la que t'arribi un lateral dret per fi, per jugar de titular, cosa que el Barça no ha tingut en els últims 5-6 anys, jo crec que aquest debat també se't desactiva d'una manera important.
Sí,
perquè...
però se't desactivarà parcialment, perquè jo no crec que hi hagin els partits grossos, no em veig un Barça jugant amb Balde i Cancelo per les bandes. Dos laterals ofensius, si no estan en molt, molt bona forma, seria molt fàcil que tornéssim a tenir tres centrals
jugant. Però en aquests dies sí que ha estat quan Araujo ha jugat més a l'atac de lateral dret. És a dir, sí, contra el Madrid, sí, és a dir, contra partits així importants que tens tu saps que tens un atacant per la banda esquerra de pes important, ja està assumit que Araujo, no?, exerceix aquesta funció de lateral dret barra central.
Ara, sigui pel que sigui, només faré una pregunta a l'aire. Algú posaria avui Araujo a la dreta en lloc de Koundé la transmissió?
No, de fet, a mi m'ha agradat més Koundé de lateral que de central l'any passat. Els dies
també
que va jugar. Potser per la manca de confiança que diu el Marc, que va anar perdent de lateral, i després quan va jugar de central no semblava aquell Koundé que deies, hòstia, el fitxaries amb els ulls tancats. Vull dir que tampoc no el veig en molta posició de força com per dir-li a Xavi, no, posa'm de central, perquè Xavi pot dir, no, és que noi, els dies que t'he posat de central no m'has rendit com jo em pensava que em rendiries de central. A mi m'estany això per Xavi, perquè sabent que hi ha hagut aquesta conversa, veure que avui jugués Araujo de lateral és com dir una mica que l'entrenador queda de dir, hosti, que el jugador m'ha convençut, no?, que poso Araujo de lateral contra un equip que no té una amenaça per l'esquerra com per posar Araujo de lateral. Ja. Per això és el que m'estranya.
A veure si finalment es confirma efectivament que aquest és el dibuix i les posicions d'Araujo i Koundé contra el Getafe de José Bordalás. De seguida analitzem la resta de l'11. Passo un moment per Albacete. Edu de Valle, hola. Hola, com ha començat la segona part del partit de l'Espanyol, que està guanyant gràcies bàsicament al porter?
Exacte, Pacheco ha aturat dos penals a Manu Fuster, el jugador de l'Albacete, gràcies a això l'Espanyol, gràcies a això i al gol de Calero, l'Espanyol està guanyant 0-1, gol al minut 40 del primer temps, ara som gairebé al 9 de la segona part, i es manté aquest resultat amb una represa, els primers minuts de la represa força equilibrada en el domini. L'Albacete acaba d'introduir, Joan Camí, el primer canvi del partit.
Quiles, que substitueix el lesionat Higinio. L'Espanyol segueixen els mateixos 11 protagonistes de la primera part.
El partit, per qui no l'estigui veient, no està ni de bon tros tancat per l'Espanyol. L'Albacete amenaça de buscar-li les pessigolles, i el conjunt blanquiblau que tampoc es mostra de moment molt conservador. De moment 0-1, 9, segona part, el Carlos Belmonte.
Dani Solsona, hola.
Hola, bona tarda.
T'està agradant l'Espanyol d'aquest primer partit a segona?
No, no gaire, no gaire. Jugar contra un equip que la temporada passada va fer el play-off, és un equip que és molt ofensiu, que és molt atrevit, que incorpora molts jugadors en atac, però que si amb aquesta línia de pressió doncs no es recupera la pilota, també l'Espanyol hi pot fer molt de mal, eh? I estaria bé que pogués marcar un segon gol, perquè ells segur que alguna ocasió tindran. I fins ara, aquesta primera part, doncs amb aquests dos penals aturats per Pacheco, per això l'Espanyol va guanyar 0-1, si no el resultat seria com a molt un empat.
10 minuts i les 9 en punt de la nit. De la resta de l'11 del Barça, alguna cosa que us cridi l'atenció o tants caps, tants barrets?
Home, sí, pensaríem que tants caps, tants barrets, però per mi no deixa d'incidir contra un rival tan tancat com serà el Getafe, que l'aposta és pels quatre migcampistes. Avui era molt fàcil d'argumentar i fins i tot recomanable sortir amb dos extrems, sortir amb Abde d'extrem esquerra per obrir les bandes amb dos extrems perquè el Getafe se tancarà. No ho fa, Xavi torna i insisteix amb els quatre migcampistes, per mi és una declaració d'intencions. I l'altra també és que Romeu, si algú ho dubtava, és titularíssim, perquè avui també, per la mateixa línia de 3, doncs podia entrar Gundogan de mig centre, que és una posició que algun dia acabarà jugant, i ja que portaràs tu la iniciativa, doncs tenir un jugador més de toc i poder entrar Gavi al davant. No, Oriol Romeu és titular.
Marc, tu, per tant, pel que dius, avui hauries sortit amb Abde en detriment d'aquí. Perquè, compte, ja. Perquè, clar...
per allà corre ràpidament Balde.
Gundogan, intocable. De Jong, per mi ara mateix és titular indiscutible. Oriol Romeu, per mi ara mateix és titular indiscutible. Pedri, per mi ara mateix és titular indiscutible.
Sí.
Ho dic perquè ara estem potser en una plantilla que potser el dibuix el marca que conto quins són els millors, aquest, doncs és jugar amb quatre migcampistes.
I que en el fons Valde doncs, ja et fa d'extrem esquerra.
Doncs avui, sí, fa d'extrem esquerra, però no té un dribbling en sec realment i realment potent. Llavors, jo avui estic d'acord, hi ha més titulars que 11 jugadors, això és una gran notícia, llavors jo crec que en cada partit s'ha d'anar triant en funció una mica del que t'interessa en aquest partit. Avui no ha optat per això, ha optat pels seus millors 11 homes ara mateix, que estan més en forma, d'acord, però llegint el partit, o si depèn de com vagi, a la segona part estic segur que una opció és començar a treure ja un altre extrem, perquè avui poc espai hi haurà, s'haurà de desequilibrar pels costats.
Per cert, que ens han repartit el full d'alineacions i situen un 4-4-2 en l'11 del Getafe, amb David Soria a la porteria, defensa Damián Duarte, Mitrovic i Gastón, un doble pivot amb Gené i Maximovic a les bandes Iglesias i Alanyà, i a dalt doble punta Mata la Tassa.
Doncs veurem si es confirma aquest 4-4-2 del campet dels fulls d'alineacions oficials. 8 minuts i les 9 fem un repàs de les notícies essencials de l'actualitat del Barça. El club, Marta, ja saben que Neymar està molt a prop de fitxar per l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita. Sí, sisplau. Sisplau.
Sí, sisplau.
Cap allà.
De
Aràbia.
Moment...
Tothom cap a Aràbia. Vinga, Aràbia.
Ho han confirmat a RAC1, fons de la negociació. Ens diuen que el fitxatge està molt avançat i, per tant, la possibilitat que pugui tornar al Barça ara mateix és molt remota. També perquè, a més, ens asseguren que no es contempla que marxant a l'Al Hilal pugui jugar cedit una temporada de blaugrana. Al Barça, la possibilitat de repescar Neymar no ha generat consens en cap moment. La idea ha agradat sobretot a la zona noble del club, considerant-la una operació bona a nivell mediàtic i de màrqueting, sense deixar de banda el potencial futbolístic de Neymar, sempre i quan tingués un compromís professional absolut, però Neymar no ha convençut mai Xavi que té altres prioritats.
Per exemple, la prioritat de reforçar el lateral dret, l'etern lateral dret, en aquest cas amb Cancelo, per qui s'està avançant molt.
Sí, des del cos tècnic traslladen optimisme perquè els inputs que reben de la negociació són bons. La intenció és que Cancelo arribi com a cedit del Manchester City. De fet, ja ho explicàvem el mes de maig a RAC1, amb una opció de compra que sigui assumible i amb un sou que també s'adecui a la situació del Barça.
Finalment, el Barça ingressarà 35,4 milions d'euros per la sortida d'Ousmane Dembélé al PSG.
Sí, l'operació s'ha tancat per 50,4 milions d'euros, però 15 aniran a parar a la butxaca del jugador. Els 35,4 que es quedarà pagarà el Barça són 10 milions més del previst, perquè en el contracte de renovació signat fa un any havien pactat amb els seus representants que repartirien els diners de la seva sortida a parts iguals. El Barça defensen que, com que no es van complir al 100% les condicions pactades per sortir, ja no havien d'abonar la quantitat signada, estipulada, tot i que fons del club, parlant ara mateix d'acord a l'entorn del jugador, no descarten acabar els tribunals per reclamar el que consideren que és seu.
De moment encara no s'han pogut inscriure tots els contractes pendents, que quedi clar, falten Marcos Alonso, Íñigo Martínez i Iñaki Peña, perquè els diners de la palanca estan arribant a trams.
Sí, de moment s'ha executat la venda del 5% de les accions amb Libero Football Finance a canvi de 20 milions d'euros. Els altres 40, fins a arribar al total del 60 de la venda prevista per aquest curs, entraran al club abans del 31 d'agost. Sense l'acord per aconseguir aquests 60 milions, el Barça no hauria pogut inscriure ningú perquè estava incomplint amb el pla de tresoreria presentat a la Lliga. Era un forat generat per l'impagament de Socios.com i Orfeus Media que el Barça estava obligat a resoldre.
El total de la venda d'actius a Libero Football Finance, però, és a canvi de 120 milions.
El club ha venut el 29,5% de Barça Vision a aquest fons, una mica més del 24,5% que ja havia venut l'estiu passat a Socios i a Orfeus a canvi de 100 milions d'euros. Van abonar 10 milions, només segellar l'acord, però no va passar el mateix amb el pagament del 60 que vencia el mes de juny. Per això es va arribar a aquesta situació límit. La particularitat d'aquest acord és que els 60 milions que vindran fins a arribar als 120 poden acabar cotitzant a la borsa, però abans ho haurà d'aprovar l'Assemblea de Compromissaris que s'espera per l'últim trimestre del 2023.
Surten a escalfar-se ja els jugadors del Getafe a la gespa del Coliseum Alfonso Pérez. De moment només ho fan els porters del Barça. Laia, des de la teva posició, la gespa què? L'any passat va ser un tema aquí, la gespa, amb Quique Sánchez Flores a la banqueta del Getafe. De moment no he vist a Xavi amb un matxet fent espai, eh?
I sí que hem vist que abans que els jugadors sortissin a escalfar-se sobre la gespa, que s'ha regat, no molta estona, però sí que l'han regat una mica. El que s'ha dit és que fa moltíssima calor i jo crec que un pèl seca potser sí que estarà. De totes maneres, des de la nostra posició, la gespa es veu verda i no hi ha clapes sospitoses o perilloses, però sí que tenint en compte els precedents d'aquest camp i la calor que fa aquí a Madrid, que és un forn, doncs potser un pèl sec sí que està.
El que sí que han vist des de baix quan han sortit a inspeccionar la gespa per part del cos tècnic és que, com és habitual aquí, la gespa està alta. Recordem el que diu la normativa de la Lliga: la gespa ha d'estar entre 20 i 30 mil·límetres d'alt, i aquí sempre està al límit. Si el límit són 30 mil·límetres, doncs 30 mil·límetres, la gespa està alta, i ja ho saben quan venen aquí que és així com s'ho trobaran.
També hi ha, com a les eleccions i a les enquestes, hi ha forquilles amb això de la gespa, i en aquest cas és de 20 a 30 mil·límetres.
Sí,
eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Abans de la pausa, passo per Albacete. Què? Patint, Eduard?
Patint no, però el que està clar és que l'Espanyol no està governant el partit com hauria de fer-ho. Continua guanyant 0-1 en el 17 de la segona. L'Albacete no ha generat cap oportunitat clara, però l'Espanyol no fa bona cara. Ara segona targeta groga del partit en només 2 minuts, Joan.
Sí, la veu Carlos, la veu Glauder, abans l'havia vist fa escassament 5 minuts Ola Etxea, per tant, Cordero Vega, que ara sí que està traient targetes grogues, no l'havia ensenyat cap a la primera part, i l'Espanyol que segueix sense moure la banqueta.
Jo no sé si en Dani Solsona estarà d'acord amb mi, però a mi, Dani, no em fa bona cara aquest Espanyol.
No, i fixa't que l'Albacete ara juga amb 3 centrals, no té ni carrilers, no baixen, només defensen 3 centrals, l'1 contra 1, i la veritat és que arribaran amb molts efectius. Pot ser que els hi surti alguna jugada bé amb els de l'Albacete i et puguin arribar a marcar, i l'Espanyol hauria de ser capaç de lligar alguna, trenar alguna jugada, perquè és que defensen 3, cada un té el seu. Vull dir, quan es creï superioritat...
Espera, que s'equivoquen i li regalen la pilota. Jofre es planta a l'àrea, Jofre fa la centrada, la baixa Nico a l'interior, Nico amb el xut creuat, tapa la defensa. L'Espanyol que desaprofita la seva millor oportunitat en el segon temps, parlava Dani Solsona.
No, que l'Espanyol hauria de ser capaç de generar possibilitats clares a la porteria de l'Albacete. Ells defensen 3, en el moment que els migcampistes de l'Albacete no baixen, perquè és que no baixen, no recuperen la seva posició, i l'Espanyol pot trenar alguna jugada i trobar Nico Melamed o Alazo en aquest moment, doncs hauria de crear jugades de perill una darrere l'altra i marcar un segon gol que doni la tranquil·litat.
I per cert acaba de veure targeta groga Calero després d'una entrada duríssima, la primera que veu un jugador de l'Espanyol.
En són 19 de la segona part, el Carlos Belmonte. L'Espanyol de moment aguanta amb la victòria a la butxaca, val el gol de Calero, 0-1.
Mig minut i arribarem a les 9 en punt. A dos quarts de 10, el campió comença a defensar el títol de Lliga al Coliseu amb Alfonso Pérez i a la sintonia de RAC1. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esclau. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo, nosaltres.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Hi ha molt de futbol a la teva vida, i tot és a Movistar. Perquè ara, si contractes Mi Movistar, pots marcar-te un hat-trick de dispositius Samsung. Smart TV, smartphone i tauleta des de només 9 euros al mes. Sí, sí, tots tres. Torna al futbol al lloc de sempre. Informa't a les nostres botigues Movistar.
Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres quatre exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passa un minut de les 9 en punt de la nit, a dos quarts de 10 al Coliseu amb Alfonso Pérez i a la sintonia de RAC1, Getafe-Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, a la base del quadrat de Jong i Oriol Romeu, més avançats Gundogan i Pedri, i al davant Rafinha i Lewandowski.
Amb qui no ens surt el Getafe, Laia?
Amb David Soria a la porteria, defensa, Damián Duarte, Mitrovic i Gaston, el doble pivot Gené i Maximovic, bandes, Iglesias i Alanyà, i a dalt doble punta amb Mata i la Tassa.
Fem un repàs de l'actualitat informativa amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona nit.
Bona nit.
Què ens expliques?
Comencem amb el trànsit. Aquesta hora un accident allà un carril a la C31 a la sortida de Platja d'Aro, sentit Llagostera, direcció a l'interior. A causa d'això hi ha 4 quilòmetres de cua. Un altre accident a la C25 causa un quilòmetre de retencions a Sant Hilari Sacalm, sentit Girona. A la GI600 hi ha 2 quilòmetres de cua entre Tordera i Blanes, sentit Barcelona, i també hi ha un quilòmetre de congestió a l'N2 a la Jonquera, sentit Perpinyà. Més coses. La Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana demana reunir-se amb urgència amb el Ministeri de Cultura per defensar la candidatura d'aquest gènere musical a la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat. Els impulsors de la candidatura diuen que passaran olímpicament de la recomanació del govern espanyol de dir-li rumba espanyola perquè tingui més opcions, un suggeriment que els últims dies ha aixecat molta polseguera. En un comunicat asseguren que no els podran obligar a renegar de la seva identitat. Afegeixen que per anar bé en aquesta reunió s'hauria de tancar l'expedient definitiu de la candidatura. I mentrestant, a l'Equador, el partit de Fernando Villavicencio, el candidat assassinat fa 4 dies, fa marxa enrere i tria un nou candidat a la presidència. Ahir el partit va anunciar que la substituta de Villavicencio seria Andrea González, que era la candidata a la vicepresidència. Fa una estona, però, la formació ha canviat de parer i ha anunciat que el candidat a president serà Cristian Zurita, és el periodista que els últims anys havia treballat colze a colze amb el polític assassinat per combatre la corrupció al país. Zurita ja ha dit que no participarà al debat electoral d'avui, que és el més important de la campanya, ho ha dit fa uns minuts en una roda de premsa.
La candidatura todavía no está asentada en firme. Tomaremos una posición política con respecto a esta condición, porque sin Fernando Villavicencio no puede haber debate. Estaremos presentes allí, pero no participaremos de él. Lo que tiene que suceder es que la silla de Fernando Villavicencio se encuentre allí vacía.
Per cert, que durant l'atenció als mitjans, Zurita duia posada una armilla antibales. Les eleccions per triar el nou president de l'Equador seran d'aquí a una setmana just, el diumenge 20 d'agost.
Gràcies, Pol. Fins després.
Fins ara.
Em comentava el Pol ara Pou que es notava eufòric aquests dies, com emocionat, com amb ganes de donar-ho tot. Dic, Pol, dic, és sí. Que jo sé el que et passa. Dic que tens una afició enorme, però tranquils, perquè tingueu en compte, tingueu el que tingueu, que en el centre de l'entreteniment d'Orange tenen la solució. Com cantava Jesulín de Ubrique, tenen tota la Lliga, tota la Champions i tota la Copa. El futbol ho cura tot. Truca al 1414, número de Cruyff, i descobreix-ho. I per tu, què és el primer?
Val, o sigui, no m'ho cantaràs, no?
No, clar. No ho cantava així, Jesulín.
Ja em pensava que faria uns coros aquí.
El primer dia, no, demaneu.
D'acord, ho continuarem intentant. De la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem, Gerard?
Doncs destaquem que tenim un partit en joc a la primera divisió masculina. Ara mateix, a falta d'un quart d'hora i una mica més pel final, a l'estadi de la Ceràmica, Villarreal 1, Betis 1. S'havia avançat el conjunt visitant en la primera part amb un gol de Yoce, empatat un ex del Barça, Jorge Cuenca. De moment, empat a 1 en aquest partit que tenim en joc. Se n'ha jugat ja un altre aquest diumenge, amb victòria visitant, Celta 0, Osasuna 2. De fet, en aquesta primera jornada de Lliga encara no hi ha hagut cap victòria local. Esperem que, com a mínim fins demà, no n'hi hagi cap. Voldrà dir que el Barça haurà, com a mínim, sumat a l'evolució amb Alfonso Pérez, i esperem que els 3 punts. A banda d'això, avui jo crec que el principal focus és el Real Madrid, perquè té diferents vies obertes i crec que tot són males notícies pel club madridista, començant per Mbappé, que avui s'ha reconciliat amb el Paris Saint-Germain. El davanter francès, que estava apartat des que va rebutjar l'última oferta de renovació, s'ha entrenat per primera vegada a les ordres de Luis Enrique. Les dues parts han mantingut converses positives en les últimes hores, així ho afirma el comunicat del PSG al seu web, i de fet hi ha alguns mitjans francesos que apunten fins i tot la possibilitat de que Mbappé acabi renovant amb el Paris Saint-Germain. De moment no ho ha fet, però sí que s'ha reincorporat al grup. A més, hem conegut la lesió greu i confirmada ja del central Eder Militao. Es perd gairebé tota la temporada, ruptura del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. És a dir, la mateixa lesió que es va fer dies abans en un entrenament al porter Thibaut Courtois. Dos lesionats greus de genoll, més Arda Güler, que també està lesionat, que no es perdrà tota la temporada, però que els 4 o 5 mesos de baixa no els hi treu ningú. Per substituir Militao, de moment, no ha transcendit ningú. No sabem si el Madrid fitxarà. Per substituir Courtois vindrà Kepa, cedit del Chelsea, es faran les pròximes hores, ho ha confirmat de fet el director esportiu del Bayern. El Bayern estava interessat en Kepa, el director esportiu ha sortit a dir que Kepa ha volgut i ha preferit al final anar al Madrid. I a banda d'això, parell de resultats més, per exemple, de la Premier. Aquesta tarda Brentford 2, Tottenham 2 i Chelsea 1, Liverpool 1. A la mateixa hora, per cert, que aquest Getafe-Barça a 2:15 comença un amistós de bàsquet, de preparació pel proper Mundial. És un Espanya-Estats Units, al Martín Carpena de Màlaga.
I el Albacete, com van les coses, al bar?
Ja la segona part, l'Espanyol, que ha tingut algun acostament perillós, no l'ha aprofitat. Demanava un penal Keidi Vare, que l'àrbitre Cordero Vega no ha apreciat. 0-1, continua guanyant l'Espanyol, que tampoc està patint excessivament. Ara remenant la pilota al mig del camp.
I que sí que ha fet un canvi, ha entrat a Dimatà amb el dorsal 9, substitueix a Lazo, l'únic canvi de moment dels blanquiblaus en aquesta segona part.
Ho prova ara Cabrera amb Nico, la pilota a la banda esquerra del conjunt blanquiblau, ja l'atac de l'equip de Luis García, falta al mig del camp per l'Espanyol, continua el 0-1 a poc més d'un quart d'hora pel final.
Dani, ja sé que encara és molt d'hora i que tot just això acaba de començar, però amb aquesta plantilla es pot pujar a primera per la via directa, o necessita molts reforços, Luis García?
Necessita uns quants reforços, uns quants. O sigui, avui està jugant perdó, que l'aire condicionat el tinc.
Sí.
No, tant.
Està com sempre a Solsona, no pot dir.
Els pingüins, els pingüins.
Pensa que va tancar el sac curt avui.
Perdona, perdona, aquest estiu hem tombat una oferta de 30 milions d'Aràbia, perquè allà només hi van els que van de tornada, en canvi Solsona ja està en el seu millor moment,
Sí, encara. Sí, sí. No, que deia...
I no t'hi veies allà tampoc, no, Dani? No t'hi veies allà a Aràbia, no?
No, allà no fa sol.
No fa sol.
Deia que Jofre l'any passat no jugava ni al Mirandés. Lazo tampoc era titular la temporada passada amb l'Espanyol. I avui estaven jugant de titulars. Per això que l'Espanyol necessita un parell o tres de reforços. El que passa que Garagarza s'ho pren amb bastanta calma, em dona la sensació. Se li haurà de dir que això acaba el dia 31,
Sí. Sí, sí, si no ho sap, té un problema. Passen 9 minuts a les 9. Fem una radiografia del rival del Barça avui, del Getafe, de José Bordalás.
El Getafe comença la setena temporada consecutiva a primera divisió després de salvar-se pels pèls en l'última jornada. El panorama dels azulones augura una nova temporada molt complicada, on novament l'objectiu serà salvar-se. Avui comença la Lliga al Getafe sense haver pogut inscriure el Derete, que veurem si s'acaba quedant, ni tampoc el lesionat Arambarri. La situació econòmica és greu i el club està molt limitat amb el fair play. La greu lesió del golejador Enes Unal ha impedit ingressar una bona milionada per poder reforçar la plantilla, i la situació ara mateix és que falten dos jugadors per ser inscrits i que la plantilla està descompensada. Hi ha hagut 8 baixes i només 3 altes en el que portem de mercat d'estiu. El Getafe rep avui el Barça amb les baixes de Carmona, Luis Milla, Arambarri i Enes Unal, i amb l'afició totalment entregada. Bordalás és la seva il·lusió.
La tàctica del rival.
Segona temporada de Bordalás al Getafe, en la segona etapa també al club. Durant la seva carrera és un entrenador que ha combinat la defensa de 4, sobretot el 4-4-2, amb puntualment la defensa de 5. Vet aquí el misteri del partit d'avui, que no resoldrem fins que comenci el partit. Bordalás és molt fan de jugar amb doble lateral. Ho pot fer avui amb Damián Inglés i Iglesias, això voldrà dir que podria sortir amb una defensa de 4. També podria ser una defensa de 5. De fet, en molts moments del partit, quan el Barça estigui atacant, és probable que veiem aquesta línia de 5 al darrere. José Antonio de la Rosa, periodista del diari AS, que segueix habitualment l'actualitat del club madrileny, defineix aquest Getafe com un equip físic i intens.
Las virtudes que tiene este equipo son sobre todo las que tiene Bordalás o sus equipos, intensidad y competitividad máxima, que es lo que le llevaron el año pasado a salvar un match ball, una situación extrema, y a mantenerse en la categoría. Más allá de eso, una defensa muy fuerte, físicamente imponente, y un portero que también el año pasado salvó al equipo, como David Soria, y que en esta pretemporada ha demostrado seguir a un gran nivel.
Un dels trets característics dels equips de Bordalás és la falta immediatament després de perdre la pilota. Per això és complicat moltes vegades agafar-los desprevinguts. El Getafe podria pressionar dalt en algun moment, però es defensarà en bloc baix i buscarà el joc directe. I segons De La Rosa, a l'equip li falta sobretot desequilibri i profunditat en atac.
Las carencias del Getafe a día de hoy, y al menos hasta que se cierre el mercado, son múltiples. Y destacando que el medio campo ha quedado totalmente despoblado con las salidas de Algovia y de Altimira, que habían presionado en la pretemporada y se marchó al Betis. Es la otra carencia más importante del equipo, aparte de que no tiene un lateral izquierdo puro, pero bueno, no es tan importante como que no tiene ningún jugador prácticamente de banda. Portu el año pasado jugó algunas veces, pero le falta un poquito de velocidad y no tiene ningún jugador de banda con desborde.
Porto avui no és titular i efectivament no hi ha cap jugador de banda que sigui incisiu. Dit això, compta també en qualsevol jugada d'estratègia. El Barça prova a demostrar la temporada passada que les pot defensar bé.
El jugador més en forma.
Juanmi Latasa és un davanter de 22 anys, està cedit pel Real Madrid per segona temporada consecutiva, però en la primera gairebé no va tenir protagonisme. Se'l va menjar Enes Unal, que va ser el màxim golejador de l'equip. Ara, amb la baixa del turc, serà un dels nous referència. La seva millor virtut, la rematada de cap en centrades laterals. Ve de fer un gol així en l'últim partit de pretemporada. Vaja, que amb Bordalás, segurament el seu estil se li adapta a la perfecció.
Dubte resol a la defensa del Barça, Marta.
Sí, pels exercicis que fan durant l'escalfament hem pogut confirmar que Araujo serà qui exercirà el rol de lateral dret i que Koundé farà parella a l'eix de la defensa amb Christensen.
Doncs vinga, ja tenim aquí el debat i una mica d'ambient ja des de la primera jornada, que això al cap i a la fi és el Barça. Tenim declaracions, Jaume, de l'entrenador del Barça. Aquest any a les prèvies... tindrem l'oportunitat d'escoltar les anàlisis de Xavi, eh?
Sí, exacte. Després de conèixer l'11, ja sabeu que normalment la temporada passada escoltàvem els seus ajudants, Òscar Hernández i Sergio Alegre, i aquesta temporada serà el mateix Xavi qui farà les anàlisis. Avui l'ha feta ja a DAZN.
Hueso duro para empezar la temporada aquí en el Coliseum Alfonso Pérez ante un Getafe que... ¿Cómo esperas que ataque vuestra posesión? ¿Esperas un Getafe replegado en bloque bajo o esperas un equipo en esta jornada uno que vaya valiente a buscaros arriba?
Bueno, sí, salida complicada, muy complicada, diré yo. Campo difícil, donde en los últimos años no hemos estado bien, hemos empatado dos partidos, incluso se perdió hace tres temporadas. Bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible, mostrar nuestra mejor versión. Esperamos un Getafe muy fuerte defensivamente, ya dije ayer que eran una roca, que Bordalás trabaja muy bien, pero en cualquier momento también te pueden apretar alto, ¿no? En los primeros minutos, incluso si van por detrás en el marcador, tienen muchas cosas y muchas cosas buenas, ¿no? Pero defensivamente son fuertes, ganan duelos, partido realmente complicado, sí.
Viendo vuestra alineación, podemos dibujar otra vez esa especie de rombo con la que acabasteis la temporada pasada, hoy con dos nuevos integrantes. ¿Qué pueden cambiar o qué pueden aportar Uriol y Gundogan a ese rombo con respecto a la temporada pasada?
Bueno, ya veréis lo que vamos a hacer, ¿no? No voy a descubrir nada, pero sí, la verdad que nos van a aportar mucho, tanto Uriol como Gundo, calidad en el juego posicional, juego interior en el caso de Gundo, ganar duelos en el caso de Uri. Tema táctico también lo domina muy bien. Creo que bueno, son dos grandes fichajes y vamos a intentar que se adapten lo más rápido posible ya en la competición, ¿no?
Muchas gracias, Xavi.
Gracias.
Doncs l'anàlisi de Xavi. Deies, Laia?
Aquesta temporada, en un intent de la Lliga de millorar el producte televisiu, veurem que hi ha moltes novetats, sobretot les podran apreciar els espectadors des de casa. Per exemple, que serà Xavi qui atendrà els mitjans, qui farà una valoració de l'11 en comptes d'Òscar o bé Sergio Alegre, com era fins ara. També en alguns partits podrem escoltar què es diuen a les pauses d'hidratació. Veurem més imatges dels vestidors. En alguns partits es podrà escoltar una valoració d'un dels jugadors al descans, tot plegat en un intent de la Lliga, com deia, de millorar el producte. Cada vegada que un d'aquests clubs vagi fent coses, això anirà sumant punts i al final de la temporada la Lliga repartirà 130 milions entre tots aquells que hagin col·laborat amb aquestes accions. És una cosa optativa, hi haurà clubs com sembla que el Madrid que no hi participaran, perquè quan es va portar això a votació el Madrid va ser l'únic club que hi va votar en contra, i en canvi el Barça doncs hi haurà molts partits que sí que col·laborarà, no serà a cada partit, però sí que col·laborarà molts partits perquè necessita uns ingressos. Ara no us penseu que cada partit veurem una declaració d'un jugador al descans. Dependrà de cada partit i aniran havent cosetes diferents.
Molt bé, abans de la pausa, com van les coses al Albacete?
Joc aturat al 36 i mig de la segona, continua el 0-1, va el gol de Calero per l'Espanyol, l'Espanyol patint moltíssim, ja en els últims 5 minuts, l'Albacete per terra, mar i aire, penjant pilotes a l'àrea i en un parell de passades enrere, rematades que han acabat tapades per la defensa de l'Espanyol, han estat a punt d'empatar els manxecs. Ara Pacheco ha aturat el joc 3 minuts, Murri, perquè jo crec que no tenia gran cosa, de fet ja sabem segur que no tenia cap cosa. 8 per arribar al 90, se n'afegiran uns quants, més de mitja dotzena jo crec. 0-1 guanya l'Espanyol.
I qui està més nerviós no és pas el jugador, sinó l'entrenador de l'Espanyol, Luis García, que ha introduït un nou canvi, Grajera, que substitueix a Keydi Baré.
Passen 2 minuts d'un quart de 10. Ara tornem.
RAC 1. RAC 1. Aquest any, al versió estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passant 4 minuts d'un quart de 10 de la nit a dos quarts al Coliseu amb Alfonso Pérez i a la sintonia de RAC1, Getafe Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Christensen i Valde a la defensa, a la base del quadrat de Jong i Oriol Romeu, més avançats Pedri i Gundogan caient a l'extrem esquerre i al davant Rafinha i Lewandowski.
I l'onze del Getafe, Laia?
David Soria sota pals, defensa Damián, Duarte, Mitrovic i Gastón, doble pivot amb Gené i Maximovic, banda dreta Iglesias, banda esquerra Alanyà i a dalt Mata i la Tassa.
Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Gavi, Ferran Torres, Ansu Fati, Abde, Sergi Roberto, Eric García, Lamin Yamal, Marc Casador i Fermín, i de porter suplent Estràlaga.
Una banqueta molt plena de jugadors amb no gaires defenses, Eric i Sergi Roberto, de migcampistes. Gavi segur que entra a la segona part, veurem si fins i tot Fermín López podria entrar, i quatre davanters molt revulsius pot tenir Xavi, sobretot jo em fixaria en Abde a la segona part, si el rival segueix tancat, si el resultat encara segueix ajustat. Abde té molts números per sortir, qui sap si Lamine Yamal i també Ansu i Ferran Torres estaran allà esperant la seva oportunitat.
La banqueta al Getafe.
Futazo i Benito, porter suplent, i jugadors de camp Angileri, Portu, Gorka, Santi, Choco Lozano i Borja Mayoral.
Doncs una banqueta molt descompensada, perquè més enllà d'Angileri, que és un lateral, i d'alguns jugadors del planter, bàsicament l'únic que té Bordalàs a la banqueta són davanters. Té Portu, que el pot fer jugar fins i tot a carriler, si vols, però té Portu, que és un davanter, i el coneixem molt de l'època del Girona, el Chucky Lozano, davanter centre, i fins i tot també Borja Mayoral, ex del Madrid. Per tant, a la segona part, si necessita una mica d'aire a la davantera, la tindrà. Més endarrere, no gaire.
Quan es tracta de fer fàcils les coses, a Obramat anem per feina. Per això hem millorat la compra online. Ara pots pagar per transferència o amb targeta. Tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Així de senzill. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Resisteix l'Espanyol, l'Eduard?
Ho fa, ho fa. De moment, 4 per arribar al 45, 0-1. Val el gol de Calero, el 40 de la primera. Sembla que ha baixat una mica, i no ho diré gaire, la intensitat de la pressió de l'Albacete sobre la porteria de Pacheco, que recordem ha aturat dos penals a la primera meitat, els dos xutats per Manu Fuster. 3 minuts i mig, més el que prolongui Cordero Vega, fa un nou canvi l'Espanyol, Joan Camí.
Sí, entra Omar El Hilali, lateral, abandona el terreny de joc Nico Melamed, un dels grans protagonistes del partit. I falta el segon, que encara sí, no l'ha assenyalat el quart àrbitre. En qualsevol cas, esgota els canvis l'Espanyol, se'n va Jofre Carreras.
Edu Expósito.
I entra Edu Expósito.
Al mig del camp, per apuntar al mig del camp. Menys de 3 per arribar al 90, 0-1. Estàs patint, Solsona?
Sí, una mica sí, perquè fa 10 minutets que ells tenen el domini absolut i estan jugant de nassos, i han tingut dos o tres ocasions claríssimes. Claríssimes, que les ha tret el defensor pràcticament de dins de la porteria. L'Espanyol sense pilota pateix, és un equip que pateix i no l'està tenint. Ara sembla que amb tots els jugadors que ha posat al terreny de joc Luis García, doncs vol assegurar aquest mig del camp traient atacants. Només queda dimatar per allà, però la veritat és que a mi l'Albacete m'ha estat encantant aquests darrers 10 minuts.
Sí, bé, no sé si ha incrustat a Grajera, sí, a l'est de la defensa, i juga amb 5, l'Espanyol ara al darrere. Sí, sí. Grajera, que ha entrat per estar entre els centrals, apuntar l'Aleix a la defensa de l'Espanyol, que resisteix encara a 2 per arribar al 45. Pilota per l'Albacete al mig del camp, 0-1, mal el gol de Calero.
6 minuts i mig i començarà el Getafe-Barça, i el campió de Lliga començarà a defensar el títol. I atenció, perquè una altra novetat d'aquesta temporada a les prèvies dels partits de Lliga del Barça juga a RAC1. Si fins ara fèiem la cara B amb el David Broc, a partir d'ara farem la cara T amb el Toni García Ramon.
Home,
el crític de cinema i sèries habitual del Via Lliure. Sí, ja ho sé, que Déu ens agafi confessats. Farà la píndola vinculant sèries i cine amb l'actualitat del Barça. Aquest és el seu debut.
La cara T.
El 1994, Robert Zemeckis va estrenar la pel·lícula Forrest Gump, una paràbola sobre el somni americà protagonitzada per Tom Hanks en el paper d'un paio que parla poc, corre molt, té pocs amics i que sembla, a priori, trobar força dificultats per seguir-li el ritme a un món que gira massa de pressa per ell. Això sí, el tio demostra al final que és el més espavilat de tots. A l'aficionat culer aquesta història li pot resultar familiar. Un paio que té pocs amics, no parla, corre molt, sembla que el món gira massa de pressa per ell i que al final ha resultat ser el més espavilat de tots. El Barça comença ara una nova temporada, amb Exili a la Muntanya Màgica i unes quantes cares noves. I ja veurem si per bé o per malament, sense poder cridar més allò de «Corre, Usman! Corre!».
Amb la comparació entre Usman Dembélé i Forrest Gump.
Una capsa de bombons cap a París.
Cap a París, sense cap mena de dubte. Algú està trist amb un monosíl·lab, sisplau, per la marxa de Dembélé?
No.
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 No, no.
No.
Jo el voldria tenir així. Sí, jo el voldria tenir
així.
Sí, sí.
Jo no, però crec que el Barça necessita desequilibri, per exemple, amb l'11 que ha presentat avui. Veurem Rafinha què ofereix.
Jo trista no, però tampoc no estic contenta. Clar, és que aquí, si es poden desenvolupar les respostes, el meu... jo no estic trista, però vull veure com assopleix el talent que a ràfegues tenia Dembélé.
És que tothom ho estava fent molt bé amb el monosíl·lab, fins Clar. Que el Guillem ha decidit, jo m'he d'explicar. S'ha obert la veda.
Perquè, home, la pregunta, tristó...
Hi ha gent que li costa amb els monosíl·labs.
Estàs trist o no estàs trist?
Si és difícil, perquè sempre hi ha matisos i s'han d'argumentar les coses.
Sí. Sí, ja, ens ha quedat clar que ets un dembelista en tota regla.
A part la letra.
Sí, jo en general sí.
Però escolta, n'hi havia molts de dembelistes i ara de cop ha marxat el futbolista i sembla que no n'hi ha tants, no? Tothom està d'acord amb la seva marxa.
Surten a la gespa els jugadors del Barça i els jugadors del Getafe. Per cert, que David Broc continuarà col·laborant amb el Barça juga a RAC1, passa a ser un dels analistes de la tertúlia en calent després dels partits. La graderia no està plena del tot, però gairebé, no?
Sí, gairebé. Ara mateix sona l'himne del Getafe, tothom amb les bufandes ben esteses, cantant, comença una nova temporada de la Lliga i aquí tothom hi posa el seu granet de sorra i, com tu dius, Joan Maria, la graderia no està plena del tot, però falta molt poquet per arribar al límit de la capacitat de 17.000 espectadors del Coliseum Alfonso Pérez.
He entrat 3 estrelles avui a l'estudi, Pou, perquè tinc clar el 0-3. Sí, 3. Diu, agafa la caixa sencera, m'ha dit el Pac de Cidic. No. Dic, agafo 3 estrellalams, que avui veig que el 0-3 al marcador. Per tant, aquí estan, a la nevera, a l'estudi de RAC1, amb l'obridor, per obrir les 3 estrellalams.
Vas fer l'any passat, 3 no costava, eh?
Marta, digues la veritat. Avui, mentre us fotíeu les botes berenant tots plegats, què us he dit?
Que avui el Barça guanyaria 0-3.
Estem aquí en la mateixa
gol
línia.
De l'Albacete. Gol de l'Albacete al 47 de la segona meitat. Ha marcat l'Albacete. Ha marcat Quiles, futbolista que havia entrat en aquest segon temps. L'Espanyol no marxarà cap a casa amb els 3 punts. Una centrada des de la dreta. Una de les 10.000 que han fet en aquest segon temps. Aquesta vegada la defensa de l'Espanyol ha deixat la pilota morta i a l'interior de l'àrea petita, Quiles, afusella Pacheco per fer l'empat a 1. Al minut 47 cap a 48 de la represa anirem fins al 52 perquè n'ha afegit 7 l'àrbitre. Empat a Quiles, Albacete 1, Espanyol 1.
Una de les cares noves de la temporada de l'Albacete, Quiles Bogeria, el Carlos Belmonte, cares molt llargues, no només a la banqueta i a la gespa, també en els més de 500 aficionats de l'Espanyol que s'han desplaçat avui diumenge aquí a Albacete per seguir el seu equip.
A veure que el VAR té l'última paraula, li estan dient alguna cosa a l'àrbitre, està mirant si hi ha un possible fora de joc, Cordero Vega que està esperant a que li validin el gol. A mi no m'ha semblat situació antirreglamentària, però veurem si la Rozas valida el gol.
No ho sembla, no.
És gol un més d'afegit. Anirem fins al 53, en queden 4 i mig. Resultat més que just pels mèrits d'un i altre equip. L'Espanyol a la segona part no ha comparegut i l'Albacete en aquests 4 minuts i mig que queden anirà per totes, eh? Anirà per totes, 1-1.
Aquí al Coliseu amb Alfonso Pérez hi ha un minut d'homenatge.
Un minut d'homenatge a totes les víctimes, a tots els socis abonats del Getafe que van morir durant el transcurs de la temporada passada, i ja una tradició que la temporada del Coliseu amb Alfonso Pérez comenci amb aquest minut de silenci.
El Barça encadena 3 partits sense guanyar i sense marcar al camp del Getafe, Jaume.
Sí, fa 3 temporades derrota per 1-0 i a les dues últimes lligues empat a 0 entre els dos equips al Coliseu, o sigui, 2 empats amb Xavi a la banqueta al camp del Getafe.
En els últims 20 anys el Barça ha començat la Lliga amb victòria 15 vegades.
Des de la temporada 2003-2004, 15 victòries, 3 empats i 2 derrotes. Això sí, fora de casa, en els últims 5 precedents com a visitant, 2 victòries, 1 empat i una derrota.
El Barça defensa els trofeus Pichichi i Zamora en aquesta Lliga.
Exacte, Lewandowski, 23 gols Pichichi, més ha marcat el primer gol la temporada passada a la Lliga, al camp de la Real Societat a la segona jornada, i Ter Stegen, el Zamora brillant.
Doncs tot a punt perquè comenci el partit al Coliseu amb Alfonso Pérez.